Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dimecres i entrem en la primera de les nostres seccions, el Saló de Lectura, l'últim d'aquest 2016, amb Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Com sempre, una setmana més. En portem unes quantes al llarg d'aquest 2016 compartint recomanacions literàries. Avui seguim portant doncs, novel·les disponibles a la nostra biblioteca. Parlarem en concret d'una saga, però a part també farem la carta als Reis Mags, podríem dir, i mirarem a veure quin és el regal que ens deixaran a la biblioteca l'any vinent, no?
Exacte, si tenim sort i oferim novetats per als nostres lectors.
Molt bé, doncs vinga, comencem al Saló de Lectura. La protagonista d'avui al Saló de Lectura és l'escriptora Susana Vallejo, una madrileña nascuda al maig del 1968, criada en barris doncs, molt obrers, com Carabanchel i Les Àguiles, i ella mateixa ja se n'afirma sentir-se orgullosa i d'autora. Doncs considera que qui és actualment és en bona part conseqüència de la seva infància i de la seva adolescència en aquests pobres barris, podríem dir, de la capital de Madrid. En parlem de seguida. Repassem una mica tot el que és la seva trajectòria biogràfica per entendre la saga de la que avui parlarem, la saga Porta Coeli. Qui és la Susana Vallejo Chavarino? Dani.
Doncs mira, com dius, va néixer a Madrid, però als 26 anys, després d'haver treballat a la llibreria Fnac, a la botiga del Callao, durant el seu muntatge, i es va mudar a Barcelona, on resideix actualment. Al finals del 2008 va publicar la seva primera novel·la, L'Or de Santa Ceclina. L'obra, que va sortir tant en castellà com en traducció catalana, és la primera part de la tetralogia Porta Coeli. Es tracta d'una novel·la de fantasia ambientada a la baixa edat mitjana ibèrica amb un fort component realista. Tot i estar editada sobre l'etiqueta de juvenil, es tracta d'una obra amb clares lectures adultes, especialment al voltant del paper de Déu, la seva existència i la necessitat d'aquesta, les implicacions en l'essència d'una divinitat o la substitució d'esta per la ciència i la lògica, entre altres temes.
Ara en parlarem de seguida d'aquest ordre de Santa Ceclina, una de les seues, bueno, la seva primera obra, podríem dir, amb la qual obre doncs, aquesta tetralogia de Porta Coeli, però sí que és cert és que tenim doncs, altres novel·les dins de la saga, com Collita Negra, com L'inici de la fi o La clau del secret, que tot seguit repassarem. Ella ens explica, a més, que en aquesta mateixa novel·la, precisament, ara hi entrarem, té influències d'un llibre conegut com és El nom de la rosa d'Umberto Eco. Per tant, intenta doncs, mesclar també components d'altres novel·les. I el cert és que, almenys en aquesta escriptora, que va començar a escriure molt jove, hem de dir així, és cert també que doncs, la influència juvenil atrapa o capta en aquesta saga.
Sí, exacte. Ara, si vols, comencem a parlar-ne dels llibres perquè els nostres oients puguin fer una mica la idea més concreta de l'argument de les obres.
Sí, perquè el que hem d'explicar és que Porta Coeli és una tetralogia, per tant, parlem doncs, en aquest sentit de quatre novel·les que narren la història, podríem dir, d'un món que és paral·lel al que vivim i que transforma a totes aquelles persones que intenten, que gosen traspassar les portes del món actual al món paral·lel. I si et sembla, comencem justament parlant d'aquesta, de l'ordre de Santa Ceclina, nom complicat, i ens hem de remuntar per això a principis del segle XIV.
Exacte, aquest ordre, l'ordre de Santa Ceclina, defensa la lògica, la raó i els orígens del que serà la ciència. Bernardo, un savi erudit i antic guerrer de l'ordre, rep la visita d'un vell company d'armes que afirma haver-se topat amb un unicorn i altres monstres estranys. En la investigació del que sembla impossible, aviat se'ls uneix l'enigmàtica Llebre, una jove acusada de bruixa que posseeix uns estranys poders. D'on provenen aquests poders? I els monstres? És Llebre realment una bruixa? La resposta es troba oculta al Monestir de l'Ordre, que amaga el secret de Porta Coeli, un llibre prohibit que obre les portes a un altre món.
Sens dubte, com dèiem, hem d'indagar que hi ha darrere de la porta i hem de traspassar-la d'alguna forma, sent bastant agosarats, per descobrir què passava doncs, en aquella ordre, doncs, com dèiem, a principis del segle XIV, de descobrir si doncs, aquest secret que amaga el Porta Coeli. I això segueix endavant amb la novel·la Collita Negra. Ens quedem encara en el mateix segle, el segle XIV, i viatgem fins a Toledo, la ciutat dels sabers prohibits. Allà hi convivien jueus, àrabs i cristians en aquella època. I qui són els protagonistes que continuen en aquesta novel·la, Dani?
Doncs aquí tenim a Enrique de Rascón i Cornejo, que rep de l'arquebisbe una missió secreta: investigar les desaparicions dels mestres d'obra que retarden la construcció de la catedral. Enrique coneixerà a Veridiana, perquè immediatament sent una atracció més enllà de la raó i que es convertirà en la clau per resoldre l'enigma. Però Enrique no sap fins quin punt totes les seves creences es veuran sacsejades en viure una aventura més enllà d'aquest món.
Haurem de descobrir-ho. Haurem de descobrir-ho sense dubte. I per cert, ara toca anar de l'inici de la fi. Per tant, del començament del final. I parlem d'uns altres protagonistes, parlem d'unes altres persones, en aquest cas, de la Raquel i de David. Qui són aquests? Què és el que passa?
Doncs Raquel comença un nou curs a la facultat. Des de les primeres classes s'uneix al seu grup d'amics un nou estudiant, David. Amb ell, les misterioses percepcions de la Raquel comencen a desenvolupar-se fins portar-la a la vora de la bogeria i fins i tot de la mort. Primer van ser simples malsons. Després, les misterioses criatures que entreveia als passadissos de la universitat, a la cafeteria, als carrers. Res no feia presagiar llavors que seria l'últim curs per a la noia, que tot canviaria per sempre, que el seu món i tot el que coneixia i donava per fet estava a punt de dissoldre's com el cacau en un got de llet.
O el sucre. I, sens dubte, de dolçó en aquesta novel·la, justament, poca en veurem. Al contrari, ve molta més tensió, molt més dramatisme, accentuat, sens dubte, amb aquest component de suspens amb l'inici de la fi. De fet, els altres també tenen tots aquest punt d'investigació, no? De descobrir el que passa. I haurem de, i quan descobrim, després trobem. Però aquí sí que ja ens avança que no serà una novel·la dolça, justament, sinó que serà d'aquelles colpidores. I on està la clau? La clau del secret, doncs, és la següent novel·la, la darrera que forma aquesta saga, Porta Coeli, on els habitants al final d'un món i l'altre, el real i el paral·lel, o vés a saber qui, viuen entre tensió i desconfiança. Què passa aquí, Dani?
En aquest llibre, com dius, l'últim, La clau del secret, la por cap als estranys habitants de l'altre costat i els seus poders sovint desemboca en terror i en un odi obert. D'una banda, fundacions i escoles investiguen, ensenyen i ajuden a desenvolupar les facultats latents, col·laboren amb universitats i hospitals, però també alguns governs treballen amb agents del món explotant els seus poders psíquics per a finalitats fosques. Espies, morts inexplicables, episodis que mai es fan públics, el difícil equilibri es trenca en una nit sagnant. La guerra esclata i el futur de la humanitat està en les mans de qui menys s'espera.
I a saber qui són aquests qui tenen la clau del secret. La darrera de les novel·les de la Susana Vallejo Chavarino, que forma aquesta tetralogia fantàstica, la saga Porta Coeli. Recordem els títols: l'Ordre de Santa Ceclina i Collita Negra, situades en aquest sentit ambientades al segle XIV, i l'inici de la fi i la clau del secret, temes, podríem dir, molt més recents. Són aquesta saga Porta Coeli, disponible, com sempre, a la Biblioteca Doctor Frias. I ja que tanquem l'any, i qui més qui menys ja té escrita la carta als Reis Mags, la biblioteca també em sembla que ha fet la seva carta. I ho diem així, parlem d'una carta. En principi el rei ens portarà algun regalet, segur. No abusarem, perquè sabem que hi ha molts de regals a repartir la setmana vinent pel nostre municipi, per tant, no li demanarem més regals dels justos i necessaris, però sí que és cert que comença l'any i, per tant, alguna coseta nova ha de vindre aquí a la biblioteca, Dani.
Exacte, tot i que durant tot l'any segurament tindrem diverses novetats amb novel·les i n'anirem parlant en este programa, sí que just al començament tindrem una de la que us avancem avui una miqueta. I és de l'autor Daniel Steele i el títol de la novel·la Siempre Amigos. És una commovedora història sobre la fortuna d'enfrontar-se als desafiaments de la vida amb veritables amics al nostre costat. Uh-huh. Una novel·la apassionant de Daniel Steele, on els protagonistes Gabby, Izzy, Billy i Andy Sin es coneixen el primer dia de col·legi, senten una connexió i una complicitat especials. Aliens als núvols de tempesta que s'estan formant al seu voltant, compartiran hores de classes i jocs, i a poc a poc seran inseparables. Posteriorment, l'adolescència vindrà acompanyada de conflictes familiars, separacions, noves relacions, decisions equivocades, així com d'èxits i fracassos grans i petits. Sense excepció, tots recorreran a la solidesa del grup per superar els obstacles, posar-se de nou en peu i seguir endavant. Però el moment de la veritat arribarà quan deixin l'institut. Significarà l'entrada en un món on els errors es paguen més cars i les pèrdues són més doloroses. Cada vegada serà més difícil saber quin rumb prendre en navegar per les agitades aigües de la vida.
Interessantíssima aquesta novel·la, Siempre Amigos, que l'any vinent vindrà en forma de regal aquí a la Biblioteca Doctor Frias. Propostes que avui hem repassat en aquest darrer saló de lectura del 2016. El 2017 seguirem. Això ja us ho avancem. Dani, per cert, vas posar en pràctica totes les recomanacions gastronòmiques, podríem dir, que vam fer la setmana passada, o ho tenim pendent a l'agenda?
Mira, puc dir que he tingut la sort d'anar de convidat a cases de familiars i no m'ha calgut cuinar, però jo crec que algun any me tocarà i tindré més tots llibres que vam recomanar.
Ja és una bona senyal. I a més t'he de dir també que jo també vaig anar de convidat, per tant, això, aquest tàndem de nom, em sembla que ens ha afavorit. Tot i això, no podem queixar-nos del bon menjar. Dani, moltes gràcies i feliç entrada al 2017.
Igualment, adeu.